L'art d'educar, amb Isabel Gaià, Rosa Gairal i Dolors Sallés.
Un programa mensual en el que trobareu reflexions, orientacions i opinions diverses sobre temes d'educació.
No us el perdeu! Bon dia i benvinguts a aquest programa. Com podem saber si el nostre fill o filla és un superdotat?
Pot arribar a ser un problema tenir un fill o filla amb unes capacitats intel·lectuals i de maduració superior a la seva edat?
Hem de tractar de diferent manera els alumnes que mostren un nivell d'intel·ligència alt o molt alt?
Aquests alumnes poden trobar-se que no encaixen amb la resta dels alumnes d'una classe?
Poden arribar a tenir fracàs escolar?
D'aquests i de molts altres interrogants en parlarem avui amb la nostra convidada, però abans, com sempre, la Isabel ens farà una introducció d'aquest tema.
Hola, bon dia a tothom de nou. Parlar de nens superdotats o de la superdotació és sovint enfrontar-se a un tema polèmic. Per què? Perquè, en principi, tots estem d'acord en que un nen superdotat o una nena és aquell que té un nivell d'intel·ligència alt o molt alta, una alta o molt alta. I ets potser aquí, amb aquesta idea de la intel·ligència alta o molt alta, amb aquest acord que és l'únic que és unànim en tots, on comencem a confondre'ns i a desorientar-nos. Per què això? Doncs perquè és normal, no? La il·lusió amb uns, l'alegria o l'exaltació o el temor o la inquietud que pot provocar a uns pares o a un docent o a qualsevol adult a donar-se'n o creure, fixeu-vos això, que estar davant d'un nen superdotat pot provocar amb els adults actituds que no sempre beneficien a l'infant. En primer lloc, hi ha diverses interpretacions sobre què és la intel·ligència i sobre els diferents tipus de talent. És per això que cal ser molt curós a l'hora d'establir criteris per mesurar aquest nivell d'intel·ligència. Per tant, cal primer de tot consultar els professionals i cal esperar, no tenir pressa, perquè la superdotació no és només un determinat nivell intel·lectual, un quocient, això tan famós del quocient intel·lectual. Han de coincidir també altres capacitats que ajudaran a arribar a una conclusió. Hem sentit a dir, i és veritat, no?, que sovint els nens o les nenes superdotats, entre altres aspectes, solen interessar-se molt per tot el que els envolta, estan sempre pendents. Són, diuen, desperts, més madurs del que correspondria, doncs, a la seva edat cronològica. Tenen un talent precoç, parlen abans, són grans lectors o fan moltes preguntes. Però molts nens tenen alguns o moltes d'aquestes característiques i no són nens superdotats. A més, cada nen té el seu propi ritme. Necessita el seu temps, no? I podria ser que un nen madurés molt ràpid, però molt ràpid només en algun aspecte cognitiu o en alguna habilitat concreta, i que després anés poquet a poquet enlentint. O bé que fos molt ràpid en una àrea i lent en una altra. El que és molt important és que aquests infants superdotats tenen unes necessitats, com tots, aquí està, tots tenim unes necessitats i tots hem de ser ateses amb aquestes necessitats. El que passa és que aquestes necessitats psicològiques d'aprenentatge o de companyonia o afectives d'aquests nens són poc freqüents i, com que són poc freqüents, desorienten, però necessiten, com tots, ser atesos, no? Són nens que analitzen i que comprenen generalment amb facilitat el que passa al seu voltant, i ells ho veuen i se n'adonen què està passant. I llavors veuen fàcilment que reaccionen diferent dels seus companys i també se n'adonen que aquesta manera d'actuar diferents provoca reaccions amb aquests companys seus, amb aquests amics, amb aquests companys de classe. I llavors, clar, ells se n'adonen i això els hi produeix, doncs, o amb alguns pot que senzillament se n'adonin i ho trobin normal, però a altres els hi pot crear un sentiment de marginació que els hi pot crear algun problema, no? Llavors, També pot passar que poden tenir interessos especials. S'interessen per coses que els seus companys no s'interessen, el qual és normal, perquè com que avancen més ràpidament, doncs el que ells ens interessa ara els interessarà als seus amics o als seus companys de classe d'aquí uns anys. És senzillament una diferència amb la maduració. Llavors, cada cas és especial. I la seva comprensió del món molt sovint també els ajuda, com que comprenen molt bé el que passa, també els ajuda a sortir-se molt bé, a ser molt apreciats per tothom i a seguir el seu propi ritme d'aprenentatge. De tota manera, pot haver-hi casos que són diferents, per tant, necessitem informació, necessitem estratègies educatives i afectives per tal de poder atendre adequadament aquests infants. En alguns casos, si no s'està preparat, els adults no estem preparats per una cosa d'així perquè és poc freqüent, no perquè sigui res estrany, podríem fins i tot sentir-nos confosos davant d'algunes reaccions d'aquests nens que són completament normals i satisfactòries, però que en un principi poden desorientar o aclaparar. Aquests nens que contínuament pregunten, en un moment alguna persona la poden atabalar, quan és una cosa perfectament normal per a aquest nen. Cal, doncs, tenir cura, no avançar els esdeveniments perquè poden ser o no poden ser superdotats i, a més, no té tanta importància com tot això. Cal informar-se i saber donar normalitat i oportunitats a aquests nens per tal que puguin ser ells mateixos. I amb això d'informar-nos avui estarem molt ben informats per la nostra
doncs
companya.
Sí. La companya que avui ens acompanya és la Rosa Salvat, que és psicopedagoga, que va estar treballant un temps a l'EAP d'aquí del Priorat i que aquest és un tema que sempre li ha preocupat bastant, no? Que moltes vegades tendim als centres educatius a donar més resposta als alumnes que els costa seguir el ritme i aquests que també tenen una certa problemàtica costa més saber com s'han de tractar i per tant avui doncs, amb l'ajuda de la Rosa mirarem de veure si podem donar algunes orientacions de com tractar aquests alumnes o en cas doncs, de pares, com tractar-los com a fills, no? Benvinguda, Rosa.
Hola.
Bé, per començar, ens podries dir quines característiques determinen si un nen és superdotat o no?
Bé, el fet de dir que un nen és superdotat depèn de qui ho digui. Aleshores, els diferents sistemes d'ensenyament... No, com es diu això? Els diferents... departaments d'ensenyament de les diferents comunitats tenen uns protocols i els especialistes han de seguir aquells protocols per dir si un nen és superdotat o no. Per exemple, jo he llegit el protocol del País Valencià i és diferent del protocol de Catalunya. No molt diferent, s'assemblen molt, però té algunes diferències. No? Aleshores, suposo que als altres llocs també deu passar el mateix. Per tant, depèn una mica de qui decideixi quan diem que un nen és superdotat, de la mateixa manera que també hi ha uns protocols per decidir si un nen té necessitats educatives per l'altra banda, diguem, no? O sigui, de totes formes, tots són nens amb necessitats educatives que es consideren especials. En el cas dels superdotats seria per una banda i en el cas dels altres nens que tenen necessitats educatives especials seria per una altra banda. De totes formes, abans de parlar del tema, a mi m'agradaria dir un parell de coses. La primera és que si realment les escoles funcionessin com preveu la llei, no hi hauria problemes de cap mena ni amb els superdotats ni amb els de l'altre extrem ni amb ningú, perquè es treballaria d'una manera molt més personalitzada, molt més de cadascú segons les seves necessitats, no? Com que normalment no es fa així, sobretot a secundària, doncs és aleshores quan ja s'han de començar a fer coses especials per uns o pels altres, etc. Això per una banda volia dir-ho, i per una altra banda m'agradaria parlar també una mica del concepte d'intel·ligència, no tant del concepte, que és una qüestió molt àmplia, amplíssima, que els psicòlegs mateixos no es posen d'acord en com es pot definir la intel·ligència, que hi ha des del que la defineix simplement dient que és el que diu el quocient intel·lectual, fins al que diu que tenim nou tipus diferents d'intel·ligència, etc. No? però sí que m'agradaria que la gent pensés sobre una cosa que em sembla que en general no hi pensem i que la majoria de la gent crec que no té clar, i és el següent. En la majoria de les característiques humanes, potser amb totes, les característiques es reparteixen en la població humana d'una manera determinada, que bueno, els que han estudiat una mica d'estadística saben que és la corba normal o la campana de Gauss, etc. No? Aleshores, amb el quocient intel·lectual passa el mateix, que hi ha un sector de la població, que és el 50%, que té un quocient intel·lectual determinat, que en aquest cas es diu 100, el número 100 li han posat amb aquest punt que medeixen el 50% de la població, però després, a partir de tant cap a la dreta com cap a l'esquerra, hi ha infinitat de persones que tenen 101, 102, 103, per l'altra banda 99, 98, 97, etc. Què vull dir amb això? Que molta gent es pensa que hi ha els normals al mig i després en un extrem els superdotats i a l'altre extrem els, com li podem dir, de necessitats educatives especials, no? I la cosa no funciona així, no és així. Sí que s'han hagut de fer uns protocols per fer unes definicions, perquè en el cas d'ajudes i tot això d'alguna forma s'han de delimitar. És com la qüestió de la dependència, les persones que necessiten ajuda, doncs s'han hagut de fer també uns protocols per dir a partir de tal la persona pot rebre això i a partir de tant pot rebre allò. Doncs amb això passa exactament el mateix. I això es delimita. Com es delimita? Doncs fent tota una sèrie de proves, entre les quals una de les més clàssiques o de les que la gent coneix és precisament les proves que es fan o els tests que es passen per mesurar el quocient intel·lectual. I aleshores, normalment, quan un nen passa de 130, doncs es considera que és superdotat, i quan està per sota de 70 es considera que té necessitats educatives especials d'un altre tipus. Bé, jo el que m'agradaria que la gent pensés és quina diferència pot haver entre una persona que té 129 i una que té 130. Probablement molt poca, com a mínim, en el mateix nivell que medeixen aquests tests. Però, en canvi, doncs, ja no se'l considera superdotat. Amb tot això vull dir que hem d'oblidar-nos una mica del tema aquest de superdotat o no superdotat. A part de que, i això ho volia dir abans, però me n'he oblidat, ara ja no es parla de superdotat, sinó que es parla d'altes capacitats. I perquè bueno, ja sabeu que les paraules amb el temps es desgasten i s'utilitzen com a insults o s'utilitzen inadequadament i aleshores es va canviant. De la mateixa manera que no sé, que abans dir fa molts, molts, molts anys, evidentment, dir a una persona imbècil o idiota no era un insult, sinó que era una manera de classificar-lo, i a la llarga doncs, va acabar sent un insult, el mateix va passar després amb la paraula subnormal, etcètera, etcètera, no? Bueno, doncs superdotats també és una paraula que s'ha desprestigiat i ara es parla d'altes capacitats. Bé, parlant d'altes capacitats, una mica la Isabel ja ha fet una introducció, ja ha dit que n'hi ha de molts tipus i que hi ha persones que són molt capaços en alguns aspectes i no tant en d'altres, o molt ràpids en uns aspectes, no tant en altres. Doncs amb tot això passa igual, però en general cada vegada més es tendeix a considerar la superdotació com el conjunt, un conjunt d'aspectes que ha de tenir la persona perquè se la consideri superdotada. O sigui, ja no es limita en el quocient intel·lectual, encara que se segueixi tenint en compte això del 130, també es fan altres proves per veure altres coses, però sobretot a nivell teòric, a nivell de model, es considera que un superdotat és una persona que potser no sobresurt excessivament en un camp concret, o sigui que, per exemple, potser no és un geni de la música o no és un geni d'altres coses, però que és molt bo en moltes coses diferents, no? I, a part, pot ser que tingui un talent que aleshores ja seria quan seria excepció, molt més bo en un camp concret, o sigui que hi ha molts superdotats, bueno, hi ha superdotats que, a part de ser superdotats, doncs tenen algun talent concret, no? Com pot ser la música o pot ser un altre. I aquesta és una mica la diferència que hi ha entre altes capacitats a nivell global, o sigui, el que en dèiem fins no fa gaire superdotats, i talents. Les persones que es considera que tenen un talent normalment poden ser persones que en tots els altres aspectes estiguin a un nivell molt normal, però amb un aspecte concret sobresurtin molt. I aleshores això es considera un talent. Un model teòric bastant acceptat actualment aquí a Catalunya i que de fet és el que la Generalitat accepta també, és dir que els superdotats tenen en els diferents aspectes de creativitat, raonament lògic, raonament verbal, raonament matemàtic, gestió perceptiva, gestió de memòria i aptitud especial, si estiguessin col·locats en una llista de 100 persones, estarien situats més o menys en el lloc 70, o sigui que tindrien 30 persones per sobre i 70 per sota en tots aquests aspectes que he anomenat. En canvi, una persona que es considera un talentós o una persona amb talent, doncs es diu que pot ser que estigui en la majoria d'aquests aspectes en el 50 o en el 60, però en canvi en l'aspecte concret d'aquell talent doncs sobrepassi el 80 i moltes vegades el 90 o 95. Com he dit abans, pot haver-hi una persona que es consideri superdotada en el sentit que se situa en el 70 en la majoria d'aquestes coses, però en una concreta, doncs, com pot ser la creativitat, estigui al 95. Doncs, aleshores es diria que és un nen superdotat amb un talent creatiu o de creativitat. Que, per cert, aquests nens són els que acostumen a tenir més problemes. Després ja incidirem en això. Però per acabar, i que quedi clar això dels talents, hi ha talents que es considera que només necessiten un d'aquests aspectes que abans he dit per ser molt alts, per exemple, doncs de tots els que he dit, creativitat, raonament lògic, etc, etc, un nen que de tot estigui a 50 i només de creativitat estigui a 80, no, segurament no se'l considera talent perquè només és 80. El ser un talent tan específic que només abraça un d'aquests aspectes, doncs ha de passar de 90 o 95 perquè se'l consideri talentós. I el mateix passa doncs, amb una persona que té un talent lògic o un talent matemàtic, pot ser molt, està molt a prop dels 50 en tots els altres aspectes, però en canvi en raonament matemàtic ha de ser realment molt fort, no? 90, 95 o més, perquè se'l consideri un talent matemàtic. Però hi ha uns altres talents que són talents que en diuen compostos, que necessiten tenir diversos d'aquests aspectes per sobresortir, i aleshores ja no cal que sobresortin tant. Per exemple, el que en diuen talent acadèmic ha de tenir molt fort el raonament lògic, el raonament verbal i la gestió de memòria, però no cal que sigui 90 o 95, només que sigui 80 o més ja es considera un talent acadèmic. I de fet, la majoria d'aquests nens que fins ara es deien empollons i encara es diuen empollons, acostumen a ser d'aquest tipus, són talents acadèmics, la majoria. A part de pot haver-hi algun cas que sigui simplement molt esforç, però quasi sempre són talents acadèmics, justament tenen aquests tres aspectes, raonament lògic, raonament verbal i gestió de memòria, molt desenvolupats i per això poden mantenir molt bon ritme a nivell acadèmic, perquè són aspectes que són molt necessaris en l'ensenyament, sobretot tal com es fa aquí, en aquest país, l'ensenyament secundari. Per una altra banda, hi ha el talent artístic, que reuneix unes condicions una mica semblants, però amb aspectes diferents. És a dir, perquè es consideri un talent artístic, ha de tenir un nivell alt de creativitat, de gestió perceptiva i d'aptitud especial. I, igual que el talent acadèmic, no cal que sigui de 90 o més, sinó que a partir de 80... en aquests tres aspectes ja es consideraria un talent artístic. I aquesta persona doncs, pot ser molt fluixeta en raonament lògic o molt fluixeta en els altres aspectes o molt normal, però pot tenir aquest talent artístic. Bé, un cop explicades aquestes diferències, espero que s'hagin entès, perquè clar, per ràdio no és el mateix que veure-ho escrit o amb un dibuixet, però espero que s'hagin entès. El que vull dir amb tot això és que la cosa és prou variada i prou complexa com perquè, torno al que he dit al començament, el que és important és que cada nen treballi bastant al seu ritme i amb les coses que ell necessita, i això és el que d'alguna forma demana la LOE. Una altra qüestió és que els professors estiguin preparats per fer-ho o no, i això és una altra qüestió, però de fet seria realment la solució, no? La solució per tot tipus de nens.
I a partir de quina edat es podria detectar si un nen...
Sincerament, això no ho sé. No sé si tu, per casualitat, ho saps, si hi ha uns límits d'edat. Segurament ho he llegit, però
exemple,
en aquest moment...
Amb un nen preescolar es pot detectar si és talentós o...
El que passa que un nen en joc... Això és una opinió per lo que he anat de la meva experiència professional. A mi em sembla que un nen de preescolar, tu vas veient que aquest nen té unes capacitats especials, però com que hi ha la possibilitat de que això s'alenteixi o que s'ha de ser molt curós i esperar...
Yeah. Aviam, però
l'has d'anar tenent?
Sí que voldria
dir una
cosa.
El que demani, no?
Jo quan he dit que no sabia em referia més que res a nivell, diem, legal, no? O a nivell oficial, legal, no sé a partir de quin moment es fa. Ho he estat buscant avui, no ho he trobat així en pla ràpid i ja no m'he entretingut perquè he pensat que potser tampoc era tan important, perquè la meva experiència em demostra que és molt variat això. Recordo perfectament quan estava aquí a l'EAP que vaig parlar amb els pares d'un nen que estava classificat o de superdotat i que em van dir que ho van notar des que va néixer, que el nen era diferent, que realment mirava molt més, que feia coses diferents d'altres nadons que havien vist, no? Jo crec que si els pares no són primerencs, o sigui, no és el primer fill, han tingut més fills i a més són persones observadores, probablement a tots els passaria una mica el que els va passar amb aquests senyors, que ho veurien de seguida. O també, si ja en la família hi ha altres casos de nens superdotats i per tant ja n'han parlat d'aquest tema i han vist, doncs, o el pare ho és o la mare ho és, cosa que molt sovint és així, perquè un tant per cent elevadíssim de nens superdotats, o el pare o la mare, i de vegades tots dos ja ho són, doncs també ho noten més ràpidament normalment, no? Però hi ha l'altre extrem, hi ha l'extrem de persones que han sabut que eren superdotades després dels 40 anys o després dels 60 o que no ho han sabut mai, i de fet jo he tractat molt amb adults superdotats, més que amb nens superdotats, i sé que en general quan la persona ho descobreix, als 40, 45, 50 anys o quan sigui, per ella és com una alliberació, com un alliberament, perquè entén moltes coses de la seva vida passada que no aconseguia entendre, no? I per això crec que és bastant important que els nens ho sàpiguen des de petits i es vagin coneixent, com qualsevol altre aspecte de la nostra personalitat. Crec que val la pena conèixer-la, perquè si és maca i ens agrada, doncs la potenciem, i si no ens agrada, doncs procurem anar-la llimant i anar-la canviant, no? Hi ha gent que pensa que no se'ls ha de dir, fins no fa molts anys es deia això, els psicòlegs mateixos aconsellaven això, i jo després m'he trobat amb adolescents que quan ho han descobert s'han enfadat amb els seus pares per no haver-ho sabut abans i coses per l'estil, no? Bé, jo crec que s'ha de dir, però evidentment s'ha de dir bé. Que una persona tingui unes característiques determinades no vol dir en absolut que valgui ni un duro més, ni un euro més, per parlar més actual, que qualsevol altra persona, i això és el que s'ha de veure. No té res a veure amb el valor, això. El valor de les persones no es mesura per això. I això és com se'ls ha d'ensenyar als nens, se'ls ha d'explicar de manera que ho puguin entendre, que cada persona és diferent, cadascú té facilitat amb unes coses, dificultats amb d'altres, i que ells han d'entendre que quan l'altre no l'està entenent, en realitat no és que no el vulgui entendre, sinó que potser és veritat que no l'està entenent, i que per tant no s'ha d'enfadar ni s'ha de posar nerviós, etcètera, etcètera, perquè això és una cosa que passa molt amb els nens. Aquests mateixos pares que em van dir això, que havien vist el nen des de petit, per exemple, em van explicar que el seu fill, quan tenia 3 anyets, més o menys, bé, quan va començar en escola, doncs molts dies arribava a l'escola amb alguna cosa que havia descobert doncs, en el final al cap de setmana o que havia descobert el dia abans veient la tele o qualsevol cosa que havia pensat, arribava a l'escola, intentava explicar-ho als companys i ningú li feia cap cas, no? I el nen se sentia molt frustrat, no? Si era alguna cosa que portava, doncs la tornava a guardar a la motxilla i es quedava molt frustrat perquè veia que no li feien cas, no? Bé, doncs això és una cosa de les que pot passar, per exemple, que clar, com ha dit abans la Isabel, els seus interessos són diferents de molts de la seva edat. És un dels problemes de tenir tots els nens de la mateixa edat junts, o sigui, és una de les coses que a mi no em sembla bé d'aquest sistema escolar, però en fi, és un tema que en tot cas ja parlarem un altre dia. Doncs això, els seus interessos són diferents i sovint se senten incompresos, senten que no, que no se'ls escolta, no, que no els hi fan cas, i sobretot, molt sovint, no se senten prou valorats. Els nens d'aquest tipus, un dels seus grans problemes en general, en la seva vida normal, tant a l'escola com a casa, com a la societat en general, és que troben que la gent no els valora pel que ells creuen que són capaços de fer o fan, no? I de vegades és el contrari, en el sentit de que quan veuen que algú parla d'aquest tema, oi, és superdotat, no sé què, però a ells això no els serveix, no els hi serveix com si realment se'ls hi valora quan descobreixen una cosa, que la seva edat és molt espectacular o que és molt fora de lo normal. A les classes, sobretot, a casa en general es valora més, depèn molt dels pares, depèn de la quantitat de germans, depèn de moltes coses, no? Però a l'escola sovint no es valoren gaire aquestes coses, perquè els mestres, la majoria, i els de secundària potser encara més, tenen l'opinió de que la justícia és igual per tothom, quan jo opino que és just el contrari, o sigui, que no hi ha res més injust que igual per tothom, no? És com allò de Catalunya i el cafè per a tots i totes aquestes històries, no? No hi ha res més injust que l'igual per tothom. Quan estava aquí a l'EAP també recordo una mestra que em deia això, és que aquell nen que tinc, tenia un nen identificat com a superdotat, de fet en aquella aula en tenia com a mínim dos més, després ho vaig veure jo, però bueno, tenia un nen així, i ella deia, oh, és que quan estem fent no sé què, doncs ell es posa a fer no sé què, i clar, això els altres es queixen. I bé, jo li deia, és que has de fer veure als altres que ell això ja ho ha acabat bé, doncs per què no pot fer una altra cosa, no? I això ho han de veure i ho han d'acceptar, perquè el món és així, cadascú és diferent, té un ritme diferent. En fi, són coses que són difícils d'anar introduint, i que els mestres s'espanten en el sentit, oh, hem de fer adaptacions curriculars, ara es diuen PEIs, no? No sé si ja han canviat, es deien PEIs fa un parell d'anys. PEIs, no? O com es deien? O PAIs. Mm. Bueno, ara no ho sé. La qüestió és que els mestres s'espanten amb tot això, i és que no cal ni fer totes aquestes coses normalment, simplement escoltar més els nens, seguir més el seu ritme, deixar-los fer. Per exemple, aquesta mestra una vegada va permetre que aquest nen, després d'haver parlat amb mi, d'haver vist coses, va permetre que aquest nen els expliqués a la resta de la seva classe, era una classe de segon de primària, que els expliqués els números negatius, perquè el nen ho havia descobert i li feia il·lusió explicar-ho als companys. Doncs si ho presentes dient, mireu quina cosa més guapa que ha descobert aquest noi, no sé què, i ell ho pot explicar tota la classe, això amb ell li farà moltíssima il·lusió, els companys s'ho prendran com una cosa bonica, com aquell que arriba i explica que té un joc nou i que el sap fer anar de no sé quina manera, doncs això pots beneficiar a tothom i tots poden entendre's millor, etc, etc. Segurament m'han anat del que m'has preguntat,
no.
Però...
No, I els pares, que passa al contrari, que es creuen que tenen el nen que és superdotat, que també hi ha molts casos d'aquest, que el meu nen és el millor i el meu nen, etcètera, etcètera.
Depèn
perquè
de com...
Perquè son pare també és molt llest i perquè no sé què, i que s'avorreix a classe, i etcètera, etcètera. Jo aquests casos me'ls he trobat, però...
És possible.
Més que no pas els altres.
No sé què dir-te, perquè caldria veure cada cas. Clar. No? Però depèn de com...
Però costa de fer-los veure que és igual que tots. Costa, perquè estan convençuts que és més llest que els altres i que és més savi.
Sí, no ho sé, no m'he trobat en aquest cas, o si m'hi he trobat no me'n recordo, sincerament. Però vull dir, no és el meu tema ja, en aquest moment.
Però xoca també, no?
Segur que sí, com a pares tenen els seus prejudicis, igual que els mestres, que sí, tenen els seus prejudicis, no? I, de fet, és un dels problemes que està molt demostrat, que quan a un mestre se li parla d'una classe, d'un grup, i se li diu que és dolent, aquell grup, sigui com sigui, acaba sent dolent, i al revés, no? Si se li diu que és bo, sigui com sigui, acaba sent bo. I bueno, doncs, amb els pares una mica passa igual, suposo. però, bé, en fi, és un altre tema.
Sí, sí. Jo em penso que, bueno, algun altre dia pots venir i continuar perquè se'ns ha acabat.
S'ha acabat el temps.
Se'ns ha acabat el temps del
programa. Una llàstima, perquè era molt interessant.
Clar, i com que hi ha programes al darrere, doncs hem de respectar el temps, no? Et donem les gràcies per haver vingut aquí a Falset i donar-nos aquests consells i, aquesta, i la teva opinió, no?, sobre els alumnes que són talentosos, i esperem, doncs, que els nostres oients també els hagi servit una mica, doncs, per conèixer més el tema. Nosaltres acabem aquí el programa de l'Art d'Educar. Aquest és el darrer de la temporada i esperem, doncs, el mes de setembre o primers d'octubre de tornar a ser amb tots vosaltres.
I hem de dir allò de bon estiu, no?
Clar, ah, bon estiu.
Recordeu que podeu tornar a sentir aquest programa demà diumenge a les 6 de la tarda i el dimarts a les 8 del vespre. La Isabel Gaial, la Rosa Gairal, l'Anton Vidal, que ens ha fet de tècnic, i jo mateixa, la Dolors Sallés. Ens despedim de tots vosaltres i us desitgem això. Bones vacances i un bon estiu.
Bon estiu. Adéu.